La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Que bé, Òscar.
Aquí, els dos, passejant, a la vora del mar, en un dia totalment plàcid.
Com dos jubilats romàntics.
Jubilats. Saps d'on ve el terme jubilat?
D'on?
Mira, prové de l'hebreu i fa referència al so metàl·lic de les trompetes que anunciaven cada 50 anys un any de gràcia, sí, on la llei humanitària de la propietat es restablia i els esclaus recobraven la llibertat. Això ho trobem en Levític.
Vaja, Enric, sí que saps. I en llatí, saps? Júbilo és alegria.
Doncs això, Òscar, si la jubilació és alegria, doncs sí, sí, estem aquí com dos jubilants.
Sí, sí, estimat Enric. Escolta'm, de què anirà el programa avui?
No ho sé. Què et sembla sobre l'educació?
Sobre l'educació? Paideia en grec? Vinga, va, t'ho compro. Enric! Enric! Enric, hòsties! Tranquil·litza't, home!
Però com vols que em tranquil·lici? Si se'ns han passat d'una balena com si fossin dues olivetes farcides!
Però continuem vius! A més, a tu no t'agraden les situacions absurdes? Més absurd que això? Espera, que no veiem tres en un burro. A veure... ara, millor.
Hòstia, Òscar, és això? Si sembla una cova?
Sí, anem cap allà. Potser trobem la sortida de la rereguarda de l'animal.
Vol sortir per l'anus?
Millor que per la boca, no? A més, l'ojete sempre ha estat la porta de sortida de tot animal.
Ai, no em trepitgeu!
Uno, dos, cinco! Tres, senyor! Tres!
En el club dels poetes morts, a Dead Poets Society, d'en Peter Weir, trobem a un mestre molt especial interpretat per Robin Williams en la conservadora escola Welton per a nois, on els ensenya poesia i literatura d'una manera poc ortodoxa i amb molta, molta passió.
La persona no està muy cansada, sino exhausta. Y no digan muy triste, digan, vamos, señor Overstreet, lo sabe.
¿Taciturno?
Exacto, taciturno. Bien. El lenguaje fue desarrollado con un propósito, ¿qué es, señor Anderson? Vamos, ¿es usted un hombre o una ameba? ¿Señor Perry?
Para comunicarse.
¡No! Para cortejar a las mujeres. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Ya sé que a muchos de ustedes les apetece tanto esto como que les arranquen una muela. Vamos a hablar de Shakespeare como alguien que escribe algo muy interesante. ¿Cuántos han visto interpretar a Shakespeare más o menos así? Oh, Tito, trae acá a tu amigo. Pero si han visto al actor Marlon Brando, sabrán que Shakespeare puede ser distinto.
Amigos, romanos, compañeros, prestadme atención.
Imagínense también a John Wayne en Macbeth diciendo, decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? ¿Perro ahora? No, no tengo hambre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de tres platos. Primero, crudités canines. Después, un canelo flambé como plato fuerte. Y para postre, flan pequinés. Y puedes limpiarte los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe?
Para sentirse más alto.
¡No! Pero gracias por contestar. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Thoreau dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. ¡Escapen! No se limiten a saltar como conejos, miren a su alrededor. ¡Eso, así se hace, señor Frisky! Gracias, sí.
Al film La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, també ens trobem a un mestre d'escola rural, interpretat pel gran Fernando Fernán Gómez, molt preocupat perquè els seus alumnes adquireixin, a part de coneixements, valors per les seves vides. Això, emmarcat en el principi de l'alçament militar que dona pas a la Guerra Civil Espanyola. Escoltem un tall de la pel·lícula.
Vinga. Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos. Autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos, prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo, lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Pues vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Muchas gracias. Y ahora ustedes, ¡a volar!
Enric Tornem una altra vegada cap a la Grècia clàssica, de mà d'Aristòtil, un cop més.
Mare meva, que bé.
El pla educatiu que proposava Aristòtil tenia cinc passes que són les següents. El primer, de la infantesa, de la criança, on es formava en la consecució de bons hàbits.
Ah, justament. Sí,
el segon període és fins als 5 anys i consistia en el desenvolupament d'aquells bons hàbits sense lliçons ni obligacions.
Ah, això, mira, sense lliçons ni obligacions. Eh? Oh, molt bé.
Tela. Sí. El tercer abarcava fins als 7 anys, on s'aprofundia més sobre els susdits bons hàbits.
Molt bé.
El quart pas estaria dels 7 anys fins a l'adolescència, amb l'educació pública i assignatures com la gimnàstica, lectura, escriptura, música i dibuix.
Molt bé.
I l'últim pas, que seria doncs, a partir de l'adolescència, seria l'educació impartida en liceus amb assignatures com matemàtiques, lògica, metafísica, ètica, música, la música importantíssima en tota la Grècia clàssica, física o biologia.
Ja es nota, ja.
Aquest gran filòsof dividia l'educació en dos. Per una banda, l'educació moral, i per l'altra, la intel·lectual. Importantíssimes les dues. Tot això per aconseguir bons ciutadans i bones ciutadanes.
Molt bé.
La caverna galàctica.
You're just a melody.
Ostres, Enric.
Què?
Mira, sí. Mira aquí a la porta.
A veure.
En Xavi Herencia.
A Xavi Herencia? Què fa aquí?
Hola, Xavi. Xavi Herencia és mestre de filosofia d'un institut d'aquí de Sabadell. Seu, Xavi.
Oh, hola. Benvingut.
Hola, bon dia. Què tal? Ei,
molt
com
bé.
Estàs?
Contents de veure't.
També d'estar aquí jo.
Molt bé, Xavi. Escolta'm, el monogràfic d'avui és sobre l'educació.
Sí.
I tu com a mestre, com veus el panorama de l'educació en general? Ja no parlant de filosofia, que també és un tema que tu toques. Com veus l'educació avui en dia? Toma pregunta, eh?
Pues sí, no gaire fàcil de respondre, la veritat. Uh-huh. Des de diferents tipus d'àmbit trobem... Com a docent, com a mínim, jo ho experimento amb certes dificultats. Tant per part dels docents com fins i tot per part de l'alumnat. Mm-hmm. O sigui, és veritat que l'educació s'enfronta en una situació que requereix de més inversió, requereix de més suport. Tenir classes amb 40 alumnes no és gaire fàcil. I també algunes innovacions del terreny educatiu, com... les noves tecnologies a l'hora d'aplicar l'educació són encara una mica experimentals, és una revolució, però es viu amb algunes dificultats perquè sempre quan hi fiques una nova tecnologia se t'obren noves possibilitats però també noves dificultats que amb l'experiència es va tenir en compte.
Mm-hmm. Perdó, digues.
No.
Clar, no. La pregunta també ve una mica al cas del riu que porta aigua i l'aigua que porta és aquestes manifestacions i aquestes expressions d'una situació que es viu des de l'educació molt fotuda, no concretament la filosofia, però també d'altres, no? Amb l'educació pública. Per això també nosaltres pensem que hem de parlar de tot això i que us heu d'expressar directament, perquè hi ha veus que diuen, veus TV3 i representa que només teniu ganes de fer festa i de fer més vacances. I això de començar una setmana abans, no? I no és això, no?
De vegades el desconeixement pot suposar justament el que dius. De moltes vegades, jo a vegades amb el plegar de la feina surto i em prenc algun cafè en alguna terrasseta i conec algú i em diuen, ostres, que bé viviu els professors. I dius, penses que vivim bé? Justament per aquest desconeixement, de vegades, no només és un horari bastant exigent dins de l'institut, sinó que realment on més es treballa és fora de l'institut. S'han de preparar molts materials, molta feina, i de vegades et trobes una quantia d'alumnes tan gran. Fins fa poc jo portava uns 200 alumnes.
Ostres, tu, tio.
Us podeu imaginar què suposa posar una reflexió d'una pagineta per a aquests 200 alumnes? Jo us ho dic, que és una setmana i mitja corregint redaccions.
Mare meva.
Així que tu penses molt bé si vols posar una segona activitat o un segon treball. Hi ha aules que estan bastant bé, tenen una quantia d'uns 20 alumnes, 25, això és acceptable, es pot treballar bé, però quan et trobes aules de 38, 40 alumnes, a part que ells ho passen malament, perquè tenir-los en un nínxol que diuen un metre i mig de distància, això no s'acomplica gaire bé a qualsevol institut, simplement per les condicions estructurals de les pròpies aules. L'espai no dona. I a més, genera certes tensions per part de l'alumnat al haver tanta quantia. Fan falta més espais, fan falta més professorat, reduir el número d'alumnes de les aules. Si volem tenir una educació de qualitat, s'ha d'invertir, s'ha d'imposar medis, mitjans. Uh-huh. I penso que això és superimportant, no només en un futur a nivell laboral, com molta gent ho percep, sinó que també té una implicació molt directa en quin tipus de població tindràs al futur. Perquè no oblidem que algun dia seran aquestes generacions d'endavant les que agafaran les rendes d'aquest carro. Uh-huh. Llavors, si invertim poc, després, què volem trobar-nos?
Clar, està clar, està clar que les reivindicacions no són perquè voleu estar una setmaneta més a la platja, encara que sembli això. La setmana vinent, bueno, aquesta setmana teniu també moguda. No sé, Òscar, si vols...
Sí, jo volia preguntar-te, Xavi, hi ha una qüestió ja més de... enfocat a la filosofia, que aquest programa és o pretén ser de filosofia.
És filosòfic, amigo, bienvenido al mundo de la filosofia.
És un tema que jo m'he trobat, per exemple, la meva experiència personal de donar classes de vegades de repàs de filosofia, que hi ha un problema bastant greu de confondre la literalitat, no? De confondre la metàfora agafar-la d'una manera literal, no? I això és un problema en la filosofia, perquè a la filosofia parlem d'abstraccions, no? Tu t'ho has trobat, t'ho trobes amb els teus alumnes i les teves alumnes?
Sí. Moltes vegades, quan es volen comunicar vivències internes, experiències, coses que toquen molt la fibra de l'enteniment del que és un ésser humà, no és fàcil fer una descripció com un diccionari.
Clar.
Si busquem en un diccionari què vol dir l'amor, podem trobar una descripció bastant inconexa amb el que nosaltres vivim i experimentem. Si mirem, per exemple, aquest mateix concepte de l'amor a través de la informació que ens poden donar les ciències, parlaríem ja de substàncies químiques, de com reaccionen al nostre cervell i com fa una expressió biològica a l'hora de portar l'amor. Però tots sabem que l'amor no és només això. Implica molt més. Viure-ho ja ho demostra. Llavors, a vegades és més fàcil explicar un concepte o una experiència d'aquesta manera amb una metàfora, perquè és una paraula com més oberta, extén a un camp molt més gran de comprensió i un pot identificar aquest sentiment d'una forma més àmplia. De la mateixa manera que parlem de l'amor, podem parlar de la llibertat, podem parlar de l'autonomia o podem parlar de qualsevol afer que toqui la condició humana. Llavors, sí, hi ha molta dificultat a l'hora d'entendre el que seria el llenguatge més metafòric i l'alumne s'ho pren molt, molt literalment, moltes vegades. És un obstacle.
Clar, és un obstacle per la filosofia, ho és per la poesia, també, no?
I tant.
Perquè
grans filòsofs, els poetes.
Sí, i tant.
I tant, i tant. És un drama, també, i per l'humor, i per moltes coses, i pel dia a dia, també, perquè representa que, al final, tot és a pit i no hi ha manera de volar. Tot és a ras de terra, no?, les interpretacions que es fan de les coses. Jo puc fer ús d'aquesta, no metàfora, però sí una imatge, perquè ara, amb tu, Xavi, m'he recordat un personatge, que és el Wilt, no? El Wilt és un personatge literari, que és un professor d'humanitats amb un institut d'escola, com l'escola industrial, no?, que són professionals i tal. Llavors, ell dona humanitats a alumnes que fan carnisseria, per exemple, no?, que estan estudiant carnisseria o que estan estudiant... Llavors, entra en una mena de crisis personals molt grans, de dir, però si és que no els interessa gens ni mica que jo els expliqui ara aquí...
Quina novel·la és, Enric?
Wilt.
Wilt. Ah, és Wilt.
Sí, de Tom Sharp. És un escriptor.
Sí. Wow.
I té una sèrie de... Llavors, el personatge principal és un profe d'humanitats fent classes amb un... A tu, alguna vegada t'ha donat aquesta sensació com si fossis en Wilt?
Sí. De fet, una de les coses que jo més implicació faig a les classes a l'hora de tractar de posar els continguts és, i la pràctica sobretot, és adonar-nos que moltes vegades actuem de forma tan automatitzada. Un podria pensar i reflexionar 5 minuts al dia i dir, acabo de sortir de l'institut, de la feina, de casa, i t'adreces cap a l'altre objectiu, l'altre punt on se reclama, per al teu horari, que és un reclam. Llavors, arribes al lloc i et poses a pensar, m'he donat compte de tot el camí que he travessat? O simplement he sortit de la feina i quan he arribat a casa ja m'he trobat a casa? Aquesta actitud tan monòtona, tan automàtica, no ens n'adonem, però l'apliquem per tot, en funció del que s'espera de nosaltres o de les coses que hem de realitzar. De manera que És com si ens despersonalitzéssim d'alguna manera, ens deshumanitzéssim, actuéssim més com una màquina, no posant atenció en allò que fem, allò que sentim, com ho experimentem. I sí, sembla com si les qüestions relacionades en el camp de les humanitats, com havies dit, com si no fóssim per nosaltres, com si aquesta part humana no l'haguéssim de satisfer, perquè no se'ns demana.
I mai pitjor dit, no? Perquè les coses humanes són les pròpies, no?
Crec que una persona és molt difícil que arribi a sentir-se satisfeta si no omple aquesta part essencial.
Per això es necessita uns moments de parar, no? De reflexionar, com tu bé has dit, no? I si ho fem d'una manera, doncs, com una màquina, no? Que anem per la vida com autòmates, no hi ha espai per la reflexió, no? I per això necessitem també, i es necessita sobretot, es veu a les generacions més joves, dels estímuls ràpids, no? Aquells estímuls constants, ràpids, i que donguin un punt de satisfacció, no?
Són plenament conductistes. Total. És a dir, com aquell ratolí que apreta el botó i té el menjar. Què m'interessa? El menjar, apreto el botó. Ostres, una descàrrega elèctrica. Sí, hauríem de donar-nos d'alguna manera. Penso que una paraula que surt molt en els temaris i justament els alumnes se la prenen literal quan té una profunditat molt més gran és la paraula consciència.
Que
què és la consciència?
Però no estic dient de perdre la consciència, sinó fer les coses en consciència.
Però és xulo perdre la consciència sempre i quan sàpigues què és, no? Si no...
Sí, però justament ser conscient d'aquest inconscient o aquesta pèrdua d'inconsciència. Sí, moltes vegades no només necessitem de vegades algun parar un moment i pensar com fem les coses, sinó que també moltes vegades penso que hauríem de canviar actituds i hàbits per treure'ns aquesta forma autòmata d'actuar. Si podem canviar-ho perfectament, o sigui, a l'hora d'actuar i fer qualsevol cosa, podem ser conscients de què estem fent. Tractar amb les persones que tenim al nostre voltant, la nostra parella, els familiars, sempre podem d'alguna manera prestar atenció d'una manera conscient del que estem fent. I n'estic convençut que se'n treu molt profit, perquè te n'adones de coses que d'una forma automàtica se't passen. I després et preguntes per què ha arribat fins a aquest punt tan negatiu. I l'altre t'està dient a crits, és que no ets conscient d'això.
Sí, sí, doncs, Xavi, ens has aquí, ens has deixat sense paraules.
Sí, sí. No que
ens
no
has que il·lustrat molt bé, hem fet un ràpid recorregut una miqueta de la situació de l'educació, amb majúscules, i una miqueta també de l'educació en la filosofia. Xavi, moltes gràcies. Ara t'hem d'acomiadar.
Bueno, estàs acomiadat. Ho sentim
sí,
molt,
sí. No? Sí, com el programa aquell del Trump, no?
You are on fire! Però aquest senyor de la vestit de negre i de amb ulleres negres sí? no en llençarà per la finestra, no?
No, tu tranquil.
Vale.
Moltes gràcies, pues... Xavi, Herència. Gràcies per venir i si vols venir un altre dia nosaltres estarem encantats de poder-ho fer perquè aquí hi ha temes i a més, persones com tu que els explica les coses d'una manera tan empàtica que ja has vist el que ha passat.
Casa teva, Xavi, ja ho saps.
Pues, moltíssimes gràcies. M'he sentit molt a gust.
Molt bé, gràcies.
Fins la propera. Gràcies.
Fins la propera.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Els grecs clàssics van tenir una preocupació específica per l'educació, però ja des de Quiró, el centaure, la mitologia, ja se n'ocupava del tema. Aquest tal Quiró, no t'ho perdis, va ser instructor d'Aquiles, el semideu, d'Esclepi, el metge, de Teseu, uf, i molts més. Molts. Mm. Ens en taurà molt, amb molta activitat. Va ser un gran educador en música, en art, caça, medicina, i en Aristòtil. Es van inspirar els escolàstics, ara que parlaves de Aristòtil, m'he recordat, els escolàstics medievals per organitzar el seu sistema educatiu. Bueno, ja hem vist que tenia les coses molt ben planificades.
Sí, Santo Tomàs d'aquí, no?
Ah, sí, gent potent, sí. I Nicolás del Cusà, Ramon Llull, tots aquests. La transmissió del coneixement greco-llatí al món occidental del Renaixement, a banda de ser mèrit dels àrabs i els jueus, que ara tant els àrabs, si no fos per ells, res, doncs també ho va ser gràcies als centres religiosos i les seves figures.
Els Messi de l'intel·lecte medieval.
Sí, els Messi de com ara. Tenien fama, eh? La gent anava a estudiar els llocs per la gent que hi havia. Bé, van acabar constituint les universitats a Europa entre els segles XI i XV. Els escolàstics van estimar-se, això ho hem de dir, van estimar-se ser més aviat obedients i creure en l'autoritat i la deducció que no pas en l'experimentació. I encara a dia d'avui anem carregant amb aquesta falsa idea que la teoria i l'obediència a l'autoritat són superiors a l'experimentació. I si no, fes una ullada al Parlament i mira quants polítics són advocats teòrics d'aquells. Però perdona, que estàs parlant del grec l'Areopagita, no li deien?
Sí, això sembla.
Aristòtil l'Areopagita.
No sé. Sí.
I mira, se m'anava la flapa. Òscar, ara què deia?
Doncs ara, a veure si et sembla bé, escoltarem un àudio d'una sèrie amb molt d'èxit a casa nostra, on l'heroi, bé, heroi no, l'antiheroi, és un professor de filosofia d'un institut interpretat en estat de gràcia pel gran Francesc Orella.
Hòstia, aquest sí. És bo.
Estem parlant de Merlí.
Merlí.
Creus que la filosofia serveix per alguna cosa?
Sí.
Això és el que volia sentir.
N'estic fins als collons de la gent que diu que la filosofia no serveix per res. Sembla que el sistema educatiu ha oblidat les preguntes qui som, d'on venim, on anem. Ara només importa quina empresa muntem, quanta pasta fotrem. La filosofia serveix per reflexionar. Reflexionar sobre la vida, sobre l'ésser humà. I per qüestionar-se les coses. Potser per això se la volen carregar, eh? La troben perillosa. Filosofia i poder tenen una tensió sexual no resolta.
Què és la filosofia? Ni idea, oi?
La filosofia no és només un conjunt de preguntes profundes i de veritats absolutes. La filosofia és posar potes en l'aire tot el que donem per sabut. Hòstia, foteu tots una cara d'empanats.
Ei, tots no, eh?
En contra del que pensa molta gent, els adolescents no sou tontos.
Ell sí.
Com me la tornes, eh? El que passa és que esteu adormits, que no aixequeu el cul de la cadira si no és que us prenen el mòbil. Us vull veure desperts, amb les antenes posades, atents al que passa al vostre voltant, preparats per assumir les contradiccions i els dubtes que planteja la vida, i per afrontar les adversitats. I sobretot, com que en aquesta vida no sempre es guanya, per aprendre de les derrotes.
És curiós que amb aquest nom aquest home sigui profe de filo. Merlí és un mag.
Ah, sí, és un mag. Sí? És el mag del cercle de...
De la Vulgata Artúrica.
Això. Sí? Merlí, el gran mag.
És com el gran mentor del rei Artús, no?
Merlí. No, és com una contradicció, no? Que un mag pugui ser filòsof.
Ves que, clar, molts professors de filosofia s'han de treure conills de la xistera, no? Xistera en català, com es diu?
No
ho sé. Ja ho buscaré després.
Va, ja ho busqué. Sí, que no quedi que parlem malament d'allò. És curiós. Però per mi els vertaders són els vertaders mags, els Monty Python. Home, em sembla que per tu també.
Grans referents per nosaltres i aquest programa.
Hombre,
no seria el mateix sense ells.
No, i no ens cansarem de referir-nos amb ells. I ara els escoltarem en un dels seus absurds gags versant aquesta vegada sobre la filosofia. Amb el seu inesgotable enginy i lògica deductiva, demostren fins a quin punt la curiositat i el joc són imprescindibles per l'educació. Fins i tot quan, un cop morts, doncs arribes al més enllà. Escoltem-nos.
Buenas noches. ¿Les apetece elegir alguna conversación?
Ah, oh, eso sería estupendo.
La especialidad de esta noche son las minorías.
Ah, eso parece muy interesante.
¿Y de qué trata esta conversación?
Oh, eso es fútbol. Pueden hablar del partido entre los ladrones y los osos y también pueden recordar el campeonato del mundo.
Oh, no.
¿Y esto de aquí qué es?
Eso es filosofía.
¿Eso es un deporte?
No, en realidad es un intento de construir una hipótesis viable para poder explicar el sentido de la vida.
¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Qué?
Eso me parece estupendo. ¿Quieres que hablemos del sentido de la vida, querida?
¡Claro! ¿Por qué no?
¿Filosofía para dos?
De acuerdo.
¿Habitación?
259.
259. Bien.
¿Y cómo lo...?
Desean que empiece la conversación por ustedes.
Sí, lo agradeceríamos.
De acuerdo. Bien. ¿Nunca se ha preguntado por qué está aquí?
Ya, el año pasado fuimos a Miami y el anterior a California.
No. Quiero decir por qué estamos aquí. En este planeta.
No.
Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto?
No.
De acuerdo. Bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia.
¡Es estupendo!
Y a esos tipos les llamamos filósofos.
¡Oh!
¿Y es de eso de lo que estamos hablando?
¡Exacto!
¡Oh, qué lindo!
Bien, veo que ya lo han comprendido. Así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y... ¡que disfruten de la conversación!
¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!
¡Qué guapo!
Sí, y muy comprensivo.
¡Oh! No sabía que Schopenhauer fuera un filósofo.
Oh, sí. Es un nombre de los que empiezan con S.
Oh.
Como Nietzsche.
¿Nietzsche empieza con S?
En Nietzsche hay una S en medio.
¡Oh, es verdad! Sí que la hay. ¿Y todos los filósofos tienen una S?
Sí, creo que casi todos.
Oh. ¿Significa eso que Selina Jones es un filósofo?
Sí, claro, podría serlo. Ella canta sobre el sentido de la vida.
Sí, tienes razón. Pero no creo que se escriba sus propias canciones.
No. Tal vez se las escriba Schopenhauer.
No, se las escribe Burt Bacharach.
No hay ese Burt Bacharach.
Ni en Hal David.
¿Quién es Hal David?
Él escribe la letra, Burt escribe la música, pero ahora se ha casado con Carol Bayer Seger.
Camarero, esta conversación no nos gusta.
La Caverna Galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. El petit salvatge de François Truffaut és una producció francesa del 1970, on es relata la història real que succeí al segle XIX en el nostre país veí. Es basa en la vida del nen llop Victor von Aveyron, que es va criar entre llops, i en la del metge i pedagog Jean Ita, que intentà fer tàbula rasa i donar-li una educació a aquest nen salvatge. I segueix la hipòtesi que el nostre amic Jean-Jacques Rousseau sosté en la seva obra Emili o de l'educació, escrita el 1772 i que li valgué la censura per part de l'Església de l'època. I aquesta hipòtesi parla del convenciment de la capacitat transformadora de la societat mitjançant l'educació, aconseguint un nou ordre natural que elimini les classes i diferències entre les persones. No fa pensar això en l'escola pública? Rousseau escriu un tractat i li diu que és un tractat sobre l'art de formar persones.
La pel·lícula sí que és art, una obra mestra del director i una fantàstica banda sonora de Vivaldi, la que estem escoltant de fons.
Sí senyor, una meravella. Ara sentirem un tall on se'ns presentarà el protagonista.
Apartaos de aquí. Fuera. Fuera.
Talla 1,39 m. Tendrá 11 años. O quizá 12. La piel es fina, de color cetrino. Rostro ovalado. Ojos negros. Cejas pobladas, pestañas largas, pelo negro, barbilla redondeada, boca mediana, lengua normal, bien destacada, dentadura normal, en fin, exteriormente, no se diferencia de los otros niños. ¿Ha visto? No ha reaccionado al ruido. Siéntelo de espaldas a la puerta. Voy a hacer una prueba.
Bien.
Es sordo.
Mesurar les coses, definir-les, dominar-les, tot molt il·lustrat.
Sí, sí. Encara que de vegades no te n'ensurtis, eh? Com a mestre, de vegades és un infern la teva feina. Hi ha mestres que ho diuen, això. Sobretot quan no tens manera de dominar els teus alumnes.
No és per res, però hi ha classes que són insuportables.
Sí, això també és veritat, estic totalment d'acord. I per això s'ha de mirar de fer estratègies per mantenir l'interès, mètodes que varien segons l'època i les escoles.
De què estem parlant? Què em vols dir? A veure,
bé, és que me n'hem recordat de Rebellion en les aules.
Ah, és clar, una peli molt versionada.
Sí, doncs...
Hi ha moltes versions.
Moltes. I no tenen el mateix nom, eh? Perquè el Rebellion en les aules, i després em sembla que es diu el Sustituto.
Sí,
no?
El Sustituto, de... sí, sí. Amb el James Belushi.
Això. Ah, n'hi ha molts,
n'hi ha moltes,
s'han fet, sí, moltes, sí, sí, versions.
Amb la Michelle Pfeiffer.
No? Amb la Michelle Pfeiffer, també.
Ara no me'n recordo com es deia.
Doncs si algú de les nostres oients i oients saben com es deia, ens poden deixar un missatge a la nostra bústia que no tenim.
A la bústia imaginària, això ens arribarà, segur, això, en un somni.
En un somni, això, aquesta nit ens ho envieu en somnis. Doncs mira, la primera versió és una adaptació de la novel·la de l'autor Evan Hunter, titulada Semillas de maldad, de l'any 1954, que tracta d'un professor que veu destruïts els seus ideals quan el traslladen a un institut de formació professional. Avui tenim algú així, eh? Hem tingut. Sí. Bé, aquest personatge, aquest professor interpretat a la pel·li original per Sidney Poitier, haurà de crear noves estratègies per aconseguir l'atenció dels seus alumnes. Estic convençut que entre vosaltres, estimades i estimats oients, hi haurà qui se sentirà molt identificat. Presenciem aquest moment.
¿Pero qué pasa?
Oh, qué calamidad. He perdido el control, la única cosa que juré no hacer jamás. Lo he perdido completamente.
¿Qué ha ocurrido?
Nunca pensé que después de todo lo que he pasado en mi vida, en unas semanas estos mocosos me iban a poner tan nervioso, tan pronto y tan deprisa. Nunca lo hubiese creído.
Tal vez. A lo mejor se esfuerza demasiado.
Esos chicos son el diablo en persona. Lo he intentado todo. ¡Todo! Pero de nada me ha servido. Chiquillos.
¿Cómo?
Chiquillos. Eso es. Chiquillos.
Oh, per fi. A veure si tenim sort i podem connectar amb el nostre oracle particular.
Oracle, sí.
Paco Frantis.
Paco?
Hola.
¿Estás ahí?
Ah. Estoy.
Oh, qué bé, veus?
Estàs i ets, sí, Paco, sí. Sempre.
Sí, escolta,
que clar, l'anterior programa no vam poder connectar amb tu ni parlar amb tu perquè no. Estaves amb un inspector. Qui era? L'inspector Gadget, l'inspector Clouseau, qui era?
És una combinació de tots dos.
Ostres! Doncs llavors tu m'has passat pipa.
Ah, exacte. No?
És el superinspector, sí, sí.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sí. Teniu lío, no? Teniu lío a l'educació. Què està passant? Sí. Què està passant? La filosofia la mantenen, no?
Sí?
Sembla ser que sí.
Però amb les constants vitals, allò, no?
Sí.
Criogenitzada.
Sí, pràcticament com Walt Disney, sí, criogenitzat. Yeah. Doncs... sí que la mantenen, sí que és cert que la mantenen a l'ESO com a optativa i a batxillerat amb les mateixes hores. Sembla ser que a l'ESO la reduiran una hora més i el que és a la resta de l'ESO, que es feia cultura i valors ètics, em sembla que només quedarà en un nivell. O sigui, els centres faran cultiu valors ètics en un nivell, i durant un any només. Per tant, com sempre, la filosofia maltractada, perseguida, com sempre. Des de Sócrates, nen.
Des de Sócrates, sí. Tu.
Des de Sócrates, que estem perseguits. En fi, ja no és només la filosofia, és el despropòsit aquest de fer també un batxillerat competencial. No? Sabeu que el tema de les competències és una cosa que cueja des dels anys 80.
Oh, sí. Nosaltres sí, tenim competències?
Jo no.
Ah. Jo tampoc.
Llavors, el que intenten és això. No? El tema de les competències és una cosa molt enfocada... Creieu que està enfocada... Bé, us faig una pregunta. Sí. Creieu que està enfocada a fer ciutadans, això de les competències?
Home, és una qüestió burocràtica, em sembla que són cortines de fum, no?, per amagar les veritables intencions.
Per competència, que vol dir que li deixis el lloc quan puja una senyora gran a l'autobús?
Això seria educació, no?, també. Ah, sí, va. Sí, això seria educació. Em temo que l'Òscar té raó. És totalment interessat i, en comptes de fer ciutadans, el que volen fer és consumidors. Mm. No? Que de tant en tant els consultem democràticament, entre cometes, cada 4 anys i ja està, no? I no pensis gaire en d'altres coses, no? Mm. En fi, espero molt, molt contingut d'algunes matèries, no? Ells volen vincular competències a contingut, però tampoc ho tenen gaire clar, des dels anys 80, que no tenen clar.
Mm. Ve de lluny, això.
De juny i cada any s'estan martiritzant amb això.
Però els profes sempre esteu aquí queixant-vos, jo no me'n recordo tota la vida, que si tal i tal, i els inspectors no trepitgen mai les classes, i això no pot ser, no pot ser que hi hagi tanta diferència i que duri durant tants anys, és que està molt mal fet, no, llavors, o què?
Està mal fet, sí, però te'n recordes quan nosaltres érem alumnes, els profes també es queixaven.
Sí,
sí.
Doncs ara que jo soc profe, sí, em queixo igual que els meus avantpassats, no?, com a profes, i tenien tota la raó. Al final, el tema de l'educació es toca per què? Perquè és una cosa que interessa a l'establishment, no? I cada 4 anys no pot ser, o cada 4 o cada 5, o el que sigui, no pot ser que tinguem una llei d'educació nova. És que és brutal, això.
I...
És brutal. O sigui, pel sistema, és que no es sosté.
Clar.
És increïble. I tot ve per interessos polítics, eh? Mm. Això ja és així, no? Però, bueno, aquí estem lluitant i intentant que les coses, ja que no ens deixen, des de l'administració les fem nosaltres.
És molt trist, no, Paco, que l'educació depengui de gent tan grisa com els polítics, no?
Sí, 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 sí. És molt trist, però en el nostre país és així. Suposo que no estan pensant en educació, estan pensant en els seus interessos, mm, no?, suposo, i tota aquesta reforma ve donada per això, per interès purament polític, i buròcrates, i tot està ple de buròcrates. Jo m'he convertit en un buròcrata, ja ni me'n recordo de lo que sí. És ser profe, tio.
Sembla una novel·la porno, hòstia. Jo m'he convertit en un buròcrata. Hòstia, què dius? Déjamela.
Sí, és excitant, com el porno.
És excitant, buròcrata.
Buròcrata.
Però des de quan interessa l'educació? És a dir, com a educació, com a sistema, sistemàticament, des de quan és un interès que dius, pues, controlar l'educació, com deia l'Òscar, com dius tu, vol dir preveure cap on poden anar les coses econòmiques, per tant, ens interessa controlar-la i que la gent pensi això. Des de quan l'educació és una qüestió d'estat?
Des de sempre, des dels antics grecs, si voleu.
Uh-huh.
Sempre ha estat així, és una qüestió En principi era crear bons ciutadans, no?
Sí.
Buscar l'excel·lència, la perfecció per crear bons ciutadans. Però em temo que ara no és això, és una altra cosa, no? I és una llàstima, perquè hi ha joves amb molt de potencial, moltíssim, moltíssim potencial, que els estem condemnant a no sé on, però molt, molt condemnats, No sé. M'agradaria donar-vos notícies agradables i optimistes, però de moment és el que tindrem,
Si el futur es veu malament, des d'on estàs tu?
Com a profe, sí. Com a ciutadà, sí. Com a persona, sí.
I com a oracle?
com a Oracle, pitjor.
Quina alegria que ens dones. Aquesta és una gran nit, senyors i senyors. Està el futur com per anar-se'n a l'escola, no?
No, bueno, no només anar-se'n a l'escola, sinó subsistir, no? En general, com a ésser humà, no? S'està posant difícil, no? Tant econòmicament com a existencialment, no?
Però si les reivindicacions d'augment de pressupost en educació s'acceptessin, milloraria, per exemple, la situació educativa?
No ho sé si és una qüestió de pressupost. Mm-hmm. No sé si és una qüestió de pressupost. Potser és administrar aquest pressupost, no? Mm-hmm. Sí que és cert que anem pillats d'hores i que de vegades necessitem més profes, no? I no els tenim. I llavors hem de fer mans i mànigues per fer aquella classe que s'ha de fer, no? I això és cert, però potser és, no sé, és saber portar els diners, no? Invertir-los de veritat. I més voluntat política de negociació, que no en tenim, i això seria molt important, sí. Sí, sí, sí. Ahir es van reunir, com sabeu, el meravellós conseller.
El senyor Cambrer, sí, o Cambrai, com es diu?
Cambrai, no?
No sé si és Cambrer, però es diu Cambrai.
De cambrer segur que no ho és.
Que mala llet teniu.
Si no, tindria una miqueta més d'empatia.
No, exacte. No? I ahir doncs, van sortir doncs, sense cap mena d'acord. No? Demà es tornen a reunir. Com sabeu, hi ha una altra convocatòria de vaga el dia 29 i 30 d'aquest mes. I esperem que sí, que surti alguna cosa. Ja no és una qüestió de calendari, és mentida. O sigui, no és una qüestió de calendari de començar abans o després. Són més coses, són més recursos, més profes, més reconeixement també per part de la societat, no? Que és que
això
és importantíssim, no? Jo me'n recordo, no sé, bueno, us en recordeu vosaltres també, a la nostra època, quan un profe deia una cosa, això anava a missa.
Yeah.
No? Sí. Inclús...
I ara que ha canviat.
Ara que ha canviat, pues que principalment no et veuen com una autoritat,
sí.
No? Tu te l'has de guanyar. I a més, la relació amb els pares també ha canviat moltíssim. Els pares no et veuen tampoc com aquesta autoritat, no? Que pot ajudar els seus fills a ser ciutadans. No? Això no ho veuen. Nosaltres... Fins i tot discuteixen els metges. No? Un diagnòstic d'un metge te'l discuteixen, tio. Llavors, tothom té opinió aquí, però ningú sap res. No sé, estic una mica pessimista avui.
No passa res. Això de l'autoritat està molt bé perquè pots anar en contra d'ella, però jo no estic gaire... Una cosa és s'ha de tenir autoritat, però potser s'ha de tenir respecte. L'autoritat es guanya, no?, també l'autoritat, però si tothom té Google i tothom té... Si vull anar a mirar la malaltia que tinc, me foto Google i ja està, no necessito que ningú em digui el que tinc, no?
I em prenc la pastilleta.
I me la prenc, la pastilleta, i s'ha acabat el problema.
La vermella o la blava?
Ara m'has fotut amb un problema.
Doncs això. I bueno, és el tema d'això, de reconeixement. Moltes vegades socialment no estem reconeguts.
Ja. I a més que tampoc us deixen fer realment la vostra tasca, com us agradaria, no? Cada vegada hi ha menys contingut, ja no sols en l'assignatura de filosofia, sinó que en totes les assignatures... Cada vegada hi ha menys contingut, cada vegada està més infantilitzat el programa, no?
Sí, sí.
Tractant com si fossin gilipolles als nostres joves, no? Com si fossin nens.
Ho has dit tu, Òscar, sí. Ho has dit tu, sí, gilipolles.
Ho has dit tu, jo no. Diu, abans l'Òscar hi parlàvem també d'una cosa que és que hi ha una interpretació i una lectura literal de les coses. Creus que és així? Fa falta... No hi ha, diguéssim, la capacitat de fer una lectura metafòrica de les coses. És difícil que la gent jove tingui aquesta capacitat de llegir metafòricament les coses?
Bueno, això suposo que va lligat a la capacitat d'abstracció, no?
Això.
Costa molt. L'auge d'aquestes noves tecnologies que ens van molt bé, que són unes eines extraordinàries...
Paco, que sigui breu.
Sí, que són unes eines extraordinàries poder fer massa cas en aquestes coses i la nostra capacitat d'abstracció no l'enfoquem com s'hauria d'enfocar.
Vale.
O sigui, parlar de justícia, parlar de bellesa, parlar de llibertat, costa.
No sale en el YouTube, nen.
No.
No.
Sale, però no hay que escucharlo.
Paco, t'estimem.
Vigila, que vindrà un inspector.
Sí, vigila. El següent inspector.
Doncs sí, ve demà un altre cop.
Pues amaga't.
Hòstia, és com el conte de les cabretes, no? I el llop.
Sí, a veure, aquesta combinació de gadgets i inclusió, a veure com acaba.
Pues esperem que sigui, que acabi bé, Paco.
Sí, com acabarà bé, sí.
Et truquem la setmana vinent.
Molt bé. Moltes vale. Gràcies.
Una abraçada virtual.
Que vagi molt bé.
Adéu, Paco.
Adéu.
La Caverna Galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar...
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I a més mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Hòsties! El Pinotxo!
Hòstia! Quin port!
Per què menteixes?
I si comences per preguntar-me què faig aquí?
No té cap mèrit, nosaltres també hi som.
Però què hi fas aquí?
M'amago.
Ah, sí? I d'aquí?
Obre la boca, satassi de merda! Fastigós animal marí, tros de greix vegetarià dels collons!
M'enteneu ara?
Obre la boca! Malparida! Ja! Sé que Pinotxo i Estins, el penso fer miques, el puto Pinotxo, el desglossaré i quan arribi l'Alba el cremaré.
Però quin interès pot tenir l'Alba?
Tros de fusta inútil i sec! Ja veuràs quan t'agafi! Obre la boca!
Però què vol? Què li passa?
Doncs ja ho veus. No deixa de perseguir-me el capità Ahak dels nassos. No em deixa en pau.
Mira, aquesta situació és una mica estranya i aquí dins fa olor de peix.
L'intel·ligent aquest és el teu amic?
Però no era que Ahak perseguia la balena Moby Dick?
Una merda! Em vol a mi!
Però per què?
Perquè un dia se'm va acudir dir-li que no tenia fusta de capità i quan li vaig dir, no em va créixer el nas.
Ja et veig! Tarú!
No, ho facis! Espera!
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig, a la realització tècnica, l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.